Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal, us parla Alfonso Reig. Força canviada estaria una foto de l'Ajuntament de Falset feta fa 14 mesos respecte a la que podríem fer a dia d'avui. I és que durant tot aquest temps el consistori falsetà ha estat testimoni de dimissions, renúncies, canvis de regidors i regidories, formació del grup mix, trencament de l'equip de govern i aparició de l'oposició. Per aquest motiu i perquè més d'un pot estar una mica perdut, avui donarem un cop d'ull a la foto que es podria fer actualment. Aquesta és la informació amb la que obrirem el gros de l'informatiu, però n'hi ha més que repassem ja en titulars. Comencem! Els veïns de Falset podran visitar aquest cap de setmana el resultat de les obres d'adequació del barranc del poble al seu pas pel nucli urbà, unes obres que, segons l'alcalde Jesús Torralba, eren molt necessàries. També ho és la consolidació de l'estructura i la teulada de Cal Pàmies, en la que ja s'hi ha començat a treballar. El Consell del Priorat s'interessa per l'estat en què es troba el pla de restitució d'aigua, pla lligat a la neteja dels llocs de l'embassament de Flix, que té per objectiu evitar episodis de contaminació. Aquest pla afecta també diversos municipis de la comarca i, a banda d'evitar episodis de contaminació, suposaria posar fi a molts dels problemes d'abastament. El turisme al Priorat ha tancat una temporada d'estiu força irregular, no per les xifres d'ocupació, que s'han situat en llindars similars als d'altres anys, sinó per la distribució dels turistes en els allotjaments de la comarca. Ara s'obre una de les millors èpoques per al sector, la tardor, esperonada per la campanya de verema. Surt a la venda el llibre Més enllà del vi d'Ocu Priorat, un inventari dels cellers que mostra el vessant més humà d'aquesta denominació d'origen i que sorgeix d'entrevistes amb les persones que estan al capdavant dels cellers. Sentirem un dels autors de l'obra, Eduard Soler. I en esports, el Falset buscarà a casa la primera victòria de la temporada després d'un empat i una derrota, rebrà l'Alcover, i demà es disputa la tercera cronoescalada a la Mola, després que s'hagués suspès la prova a l'agost. Nova dimissió a l'Ajuntament de Falset en només 14 mesos de legislatura. L'última en deixar el consistori ha estat Montse Navarro, del PSC, que presentava la seva renúncia aquest dilluns com a regidora de festes. La seva substituta serà Maria Jesús Sánchez, número 8 dels socialistes a les passades eleccions municipals. La dimissió de Montse Navarro, per qüestions estrictament personals, arriba pocs dies després que Lorena Tomàs, de CiU, renunciés també a entrar a l'Ajuntament. Recordem que Tomàs havia de substituir dins la coalició nacionalista a Salvador Escoda, cap de llista de CiU, que va plegar el passat mes de maig. En aquest sentit, el substitut de la substituta serà Jordi Bargalló, que acompanyarà Antoni Muntaner a la cartera d'Empreses i Ocupació. Jesús Torralba, alcalde de Falset, veu inevitable que aquests canvis tinguin incidència en la tasca de l'equip de govern.
No és el mateix substituir una persona que ja té una certa experiència en el seu lloc de responsabilitat que substituir-la. Hi ha un període d'adaptació, un període d'aprenentatge i, per tant, vulguis que no, sempre se'n ressenteix una mica. Això és inevitable.
A Montse Navarro, Salvador Escoda i Lorena Tomàs cal sumar-hi la dimissió del socialista David Martí el passat mes de febrer. A banda de tot això, tampoc s'ha d'oblidar els canvis produïts al consistori falsetà arran de la pugna interna d'Independents per Falset. Recordem com va acabar tot. Els regidors Albert Compte i Josep Lluís Miró feien el pas al grup mixt, però es mantenien a l'equip de govern. César López es quedava com a únic regidor pels Independents, abandonant l'equip de govern i assumint la tasca d'oposició. Per cert que la cartera que ostentava López, Foment del Turisme i Promoció, va ser adjudicada durant el passat ple a la socialista Mònica Valdivieso, que havia entrat a l'Ajuntament substituint David Martí. Tot i que encara no s'ha produït l'expropiació de la casa de Cal Pàmies per part de l'Ajuntament de Falset, el consistori ha iniciat ja les obres de consolidació de l'estructura i la teulada. Per tant, als 400.000 euros que li costarà l'expropiació, cal sumar-ne uns 29.000 més per fer front a aquest projecte que, segons Jesús Torralba, seria un perill de morar. Ho escoltem.
O sigui, de fet, aquesta declaració de ruïna ja fa 2 anys que ronda. Des que vam començar a ficar les valles per allà fora, això ja ronda. Aleshores, tot aquest temps hem estat intentant que aquest senyor ho fes, però vist que no ho ha fet, i a més, allò hi ha un perill bastant acusat de que caigui i faci mal a algú, el que fem és reforçar el que és la teulada, apuntalar-ho i, en definitiva, netejar per evitar perill a la gent. El problema és que, en la mida en què vas deixant que passi el temps, Això s'ha deteriorat més, llavors costa més. Per tant, com que ja ho tenim assumit que s'ha de rehabilitar, o sigui, s'ha de reforçar, doncs ho fem ara i ja està.
Sobre aquesta qüestió, recordem que el proper dijous, dia 27, finalitza el termini que el Tribunal Superior de Justícia ha donat a l'Ajuntament de Falset per fer front al cost de l'expropiació. Com apuntava Jesús Torralba fa uns dies, hi ha hagut negociacions amb el propietari per buscar solucions al problema que representa per a l'Ajuntament pagar aquesta expropiació, negociacions que de moment no han arribat a cap acord. I els veïns de Falset podran veure aquest cap de setmana el resultat de les obres d'arranjament del barranc de la Vila en el seu pas pel nucli urbà, unes obres de més de 400.000 euros que ha pagat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Segons Jesús Torralba, alcalde de Falset, l'arranjament del barranc, que es va iniciar el 2011, és una de les actuacions més urgents que precisava el poble, ja que no hi havia control ni de les aigües pluvials ni de les aigües residuals que s'havien de canalitzar a través del barranc.
Jo crec que realment és de les més importants, potser no en quant a import, en quant a preu, però sí en quant a utilitat per al poble, perquè no oblidem que hi havia uns desaigües, hi havia un col·lector central que tenia només 40 centímetres d'amplada, estava fet només amb totxo i feia una espècie d'invertida, amb la qual cosa totes les aigües fecals, residuals i pluvials anaven filtrant de forma progressiva cap al terra, no? I tampoc hem d'oblidar que en aquesta zona hi ha un pou, que és de la Valenciana, que és el que estem traient en bona part una quantitat important d'aigua que subministrem a la població.
Els horaris per visitar les obres executades al barranc, al qual s'hi pot accedir per la Font Vella, són avui dissabte fins a les 6 de la tarda i demà diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. L'Ajuntament de Marçà no té intenció de despenjar del balcó de la façana consistorial l'estelada que s'hi va col·locar pels voltants de Sant Joan, quan en lloc de penjar la senyera van decidir posar-hi la bandera independentista. L'alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, es referma en aquesta voluntat, tot i reconèixer que sap que la Guàrdia Civil n'ha estat fent fotografies. Ho escoltem.
Estava a Tarragona i m'han passat un WhatsApp que estaven fent fotos a l'estelada de la Guàrdia Civil. Cap problema, no passa res. Si ens fan un requeriment ja en parlarem. En principi, nosaltres, no, si no ens diuen res, no la traurem. I si ens diuen, probablement, tampoc la traurem. No, jo no la trauré. Ara, si venen a les males i la treuen, doncs la traurem.
L'alcalde de Marçà, que es declara obertament independentista, és conscient que la col·locació de l'estelada al balcó de l'Ajuntament es pot considerar una il·legalitat, però creu que en moments com l'actual és un petit gest que s'ha de fer. Tornem als titulars. El president del Consell Comarcal, César López, s'ha reunit aquesta setmana amb el delegat del govern a Tarragona, Joaquim Nin. Un dels temes que es va posar sobre la taula és la situació en què es troba el pla de restitució d'aigua, un pla lligat a la neteja dels llots de l'embassament de Flix que té per objectiu evitar episodis de contaminació. Aquest pla afecta diversos municipis de la comarca, com Falset, Bellmunt, Els Guiamets o Marçà, i a banda d'evitar possibles episodis de contaminació derivats de la neteja del pantà, suposa també posar fi a molts dels problemes d'abastament d'aigua que tenen aquests municipis. En aquest sentit, hi ha interès en que aquest pla s'executi. No obstant, segueix tot aturat. Sentim el president del Consell, César López.
Tot això ho paga, la primera i segona fase ho paga Foment, des de Madrid. Però l'ACA o la Generalitat s'havia de fer càrrec de les expropiacions, i això val 1 milió d'euros. La Generalitat i l'ACA, que no té ni 5, va dir que no ho pagava. Al no pagar aquest 1 milió d'euros per les expropiacions, Madrid doncs, no continua. El que sí vam quedar amb el delegat del govern, el Quim Nin, és que el pròxim dia 10 hi ha una reunió dels presidents dels Consells Comarcals amb la delegació del govern, i un dels temes que es tractarà serà aquest, perquè vindrà en Carcolé, que és el director general de l'ACA, i ell ens explicarà com està l'assumpte de Madrid amb aquí.
La reunió entre el president del Consell i el delegat del govern venia motivada, en part, per la petició que alguns alcaldes van fer durant el darrer ple del Consell, per conèixer l'estat en què es troba aquesta fase del pla de restitució d'aigua. Fins a 443 alumnes es beneficien aquest curs del servei de transport escolar que presta el Consell Comarcal del Priorat mitjançant un conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Es tracta d'una xifra lleugerament superior a la del curs 2010-2011, quan els alumnes que es desplaçaven van ser de 434. Entre els més de 400 alumnes que usen el servei per al curs escolar 2012-2013, la gran majoria, 3 de cada 4, són alumnes d'educació secundària. D'aquests, la majoria cursen els seus estudis a l'Institut de Falset i 42 a l'Institut de Cornudella. La major part d'aquests alumnes són, com és lògic, estudiants d'ESO. I dimarts iniciava el període de matriculació per al nou alumnat als cursos de llengua catalana organitzats pel Servei Comarcal del Priorat. El període d'inscripció finalitza el 28 d'aquest mes. L'oferta formativa inclou els 6 nivells de l'intermedi B i suficiència C a distància, aquests últims adreçats a persones que ja parlen en català però volen aprendre a escriure adequadament. A banda d'aquests, també s'inicia la preinscripció per oferir un curs per entendre i parlar el català, el bàsic. Aquest, però, resta subjecte a assolir un nombre mínim d'inscrits. Les inscripcions als cursos es poden formalitzar a la seu del Consell Comarcal del Priorat de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia. L'any passat, uns 70 alumnes van prendre part als cursos organitzats pel Servei Comarcal de Català, que en una dècada ha format més de 500 persones en l'aprenentatge de la llengua. Tornem de nou als titulars. El turisme al Priorat ha tancat una temporada d'estiu força irregular, no per les xifres d'ocupació que s'han situat en llindars similars als d'altres anys, sinó per la distribució dels turistes en els allotjaments de la comarca. Ho explicava Isabel Vilà, que regenta Cal Porrerà i és tresorera de l'Associació de Petits Hotels i Cases Rurals del Priorat.
En una última reunió que hem tingut amb membres de l'associació, hi havia tant els que havien tingut un 5% d'ocupació com els que havien tingut un 75%. Vam arribar a la conclusió que en total era entre un 30 i 40%, tot i tenint en compte que l'estiu sempre és una època de baixa ocupació, de més baixa que, per exemple, la tardor i la primavera. A darrere de tot això, doncs, hi ha sempre l'aposta comercial que fa cada establiment. Moltes vegades si es fa algun tipus de paquet especial per l'estiu, hi ha casos en què pues es fan setmanes d'estada o s'enfoca més cap a un turisme familiar. Bueno, depèn també sempre de quina oferta, per dir alguna cosa, també cada establiment és capaç d'emetre, no?
Tancada aquesta temporada estival, els allotjaments de la comarca enceten una de les millors èpoques per al negoci, la tardor. Entre els factors que hi ajuden, la disminució de la competència del turisme de platja, però també l'atractiu de la verema i unes temperatures molt més agradables.
Sí, el fet de que hi hagi la verema ajuda a que hi hagi molt moviment estranger, molt. O sigui, el mes de setembre és un mes que, diguéssim, que tenim la... Tant entre setmana com en cap de setmana tenim visita, sobretot d'estrangers. És de les millors èpoques, setembre, octubre, novembre. Aquesta és quasi millor a vegades que la primavera. Però vaja, la primavera també torna a ser una època en què venen molts estrangers. A veure, la temperatura és molt bona, tant a la primavera com a la tardor. I després la gran realitat és que pots oferir un ventall d'activitats que pues, en èpoques de molt fred o de molta calor no es pot oferir.
Pel que fa a la procedència dels turistes durant l'estiu, s'han repartit entre els de proximitat, com de l'àrea metropolitana de Barcelona i comunitats veïnes com el País Valencià i els estrangers. Entre aquests destaquen els procedents dels Estats Units i de països europeus com França, aquests últims cada cop en augment. Aquesta setmana es pot trobar ja a les llibreries, més enllà del vídeo Cupriorat. El llibre, com ja us vam informar, es presentava el passat dissabte al Castell de Falset i aquest dimarts ho feia al Centre Cultural El Seminari de Tarragona. L'obra és un exhaustiu inventari de la norantena de cellers de la Deo Cupriorat i els seus vins, un inventari especial que sorgeix d'un seguit d'entrevistes amb les persones que hi ha al capdavant de cada celler. Eduard Soler, que juntament amb Sebastiano Alba és autor de l'obra, parlava del denominador comú entre la gran diversitat dels cellers del Priorat.
Hi ha persones que són del Priorat de tota la vida i que han, fins i tot alguns que fins i tot durant la crisi de la comarca i del vi van continuar elaborant i que després han pogut millorar, diguéssim, la qualitat i les seves expectatives. Hi ha cellers nous provenents d'altres mons econòmics, com el món de la construcció, hi ha cellers que han muntat gent de tradició vitivinícola molt gran d'altres deus de Catalunya i fins i tot de la península. Però en tot cas, el que podríem donar com a comú és una consciència molt clara dels vins que es produeixen al Priorat. Són molt especials, tant organolèpticament com pel fet de que la productivitat de les vinyes sigui molt baixa, de que la collita pràcticament sigui manual i de que s'ha de fer molt d'esforç. No? Llavors, aquesta característica de l'esforç, que realment la producció de vi al Priorat és un tema molt artesanal i no tant una agroindústria, doncs és molt present.
De l'anàlisi del món del vi com a sector econòmic que han pogut copsar els autors durant el temps que han estat preparant el llibre, en sorgeixen també punts a millorar. No tenen a veure amb la qualitat del producte que s'elabora, sinó amb aprofitar millor les activitats col·laterals com l'enoturisme.
Crec que li manca una aposta molt més decidida i sobretot estructurada i de consciència de territori de sobre l'enoturisme. Hi ha moltes iniciatives, als pobles, hi ha la Fira del Vi, hi ha les fites locals, hi ha alguns cellers que fan activitats, però no existeix encara una oferta comarcal, no existeix la concepció de que el territori de la DOQ té un potencial paisatgístic, cultural, històric, especial, que el poden convertir en una destinació no turística per turistes que aprecien aquestes característiques d'un territori laberíntic, tranquil, interessant. Això crec que és una de les apostes que entre tots els operadors s'han de començar a plantejar d'una manera seriosa.
Recordem que el pròleg de Més enllà del vídeo Priorat va a càrrec de Ferran Adrià. Un projecte europeu de recerca que estudia els microorganismes presents al raïm i com poden ser utilitzats com a iniciadors de la fermentació ha inclòs el Priorat com una de les zones d'estudi. Wild Wine, aquest és el nom del projecte, proposa la utilització d'un conjunt de microorganismes que estan presents i adaptats a les condicions locals. Per tant, entre els seus objectius, es proposa potenciar la identitat dels vins de cada territori. El projecte, que durarà 3 anys, es va iniciar a l'agost i en una primera fase se centra en l'anàlisi en profunditat de les poblacions microbianes obtingudes a diferents zones del Priorat, de les varietats més característiques Garnatxa i Carinyena, obtingudes de conreus amb un màxim respecte al medi ambient. En el projecte hi són presents la DOQ Priorat i la Universitat Rovira i Virgili. I a banda del Priorat, el projecte se centra també en zones com el Piemont, a Itàlia, o Bordeus, a França. Prossegueix el programa d'activitats de les nits al castell. Ahir la proposta passava pel cel per l'observació astronòmica del quart creixent de la Lluna i altres astres de la mà de l'Associació Astronòmica de Torroja. Com la resta d'activitats de les nits al castell, aquesta també es va maridar amb vi, amb el llunar, que elaboren de manera ecològica els vinaterers del Coll de Móra. El programa d'activitats per al setembre es tancarà el proper divendres, amb la xerrada sobre licors tradicionals, aiguardents i vins generosos a càrrec d'Anna Figueres.
Els esports.
Obrim una finestra a l'esport amb el Joan Jarque. Bon dia, Joan.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset rep aquesta tarda a les 5 l'Alcover al Nou Domènec Aragonès. Ho fa després de dues jornades en les que no ha aconseguit cap victòria. De fet, derrota per 0-1 contra l'Ambre en el partit del passat cap de setmana. El Falset arrenca la temporada de manera irregular, com ja va fer la temporada passada. Després de dos partits amb resultats desfavorables, aquestes són les impressions de l'entrada del Falset, Gerard Font.
Pel que fa a punts, no m'ha arrencat com ens agradaria. Tenim un punt de 6 possibles. Però pel que fa a l'actitud dels jugadors, amb el nombre de baixes que hem tingut, doncs jo crec que ha sigut excepcional. No es preocupa en aquest inici de temporada ni molt menys.
El Falset buscarà, com dèiem, la primera victòria del campionat aquest cap de setmana, avui dissabte. Rebrà l'Alcover, un equip que presenta pitjor balanç que el Falset, ja que no ha sumat cap punt. L'oportunitat d'aconseguir un primer triomf sembla favorable. Però valdrà la pena que el Falset no es confiï. Aquest és l'anàlisi del rival per part de l'entrenador del Falset.
Segueixen en la dinàmica dels jugadors del poble, de la zona ja de l'any passat, i bueno, és un equip combatiu que sempre doncs, amb el Falset ja per tradició doncs, hi ha molta rivalitat i tant els partits de Falset com el Cove sempre són força disputats. És enganyós i sobretot en aquests primers partits de Lliga que bueno, vulguis que no el nerviosisme, l'adaptat a la competició sempre es nota, però més enllà sí que comencem a recuperar jugadors lesionats i sembla un bon moment també perquè juguem a casa per sumar els primers 3 punts.
Esperem que el Falset sumi el primer triomf aquesta tarda a les 5 al 9 de Domènec Aragonès contra l'Alcover. Fora bo que els de Gerard Font no deixessin escapar gaires més punts en aquest inici de Lliga, no fos cas que els trobessin a faltar quan toqui decidir el campionat. Demà diumenge es disputa la tercera cronoescalada a la Mola, prova que organitza Fontaubella Fondistes. A partir de les 9 del matí i des de la plaça de la Torre, els corredors iniciaran de manera individual i cada 30 segons l'ascens a la Mola pel canal del mig, una dura pujada de 3,2 km i més de 500 metres de desnivell en positiu. A banda d'aquesta cronoescalada i amb l'objectiu d'arribar a més públic, enguany s'hi suma una caminada de caire més popular, en total 7 km, que és la suma del tram cronometrat de la cursa d'ascens i els 4 km de descens posteriors. Recordar que la tercera cronoescalada de la Mola té en aquesta edició un objectiu solidari, destinar la recaptació a la investigació de l'atròfia muscular espinal. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobarem d'aquí 7 dies. Fins llavors, passeu molt bon cap de setmana.
El temps.
Donem tot seguit pas a l'Enric Massip, que ens porta la previsió del temps.
Acabem una setmana bastant tranquil·la en l'aspecte meteorològic. No hem tingut gairebé pluges, alguna perturbació ens ha afectat, però les pluges han estat poques. Tan sols a la zona costera han tingut quantitats d'una certa importància. Cap a l'interior no hem tingut pràcticament res o molt poqueta cosa. I ara aquest cap de setmana es presenta amb estabilitat gairebé completa, tot i que també podem tindre alguns núvols fruit de la humitat marítima que ens arriba. I demà a la tarda el tindríem una entrada d'un petita perturbació que pot deixar també algunes petites precipitacions de poca importància. Si era una cosa passagera, perquè el dilluns tindríem altre cop estabilitat a l'espera d'altres perturbacions que ens afectarien la setmana vinent. Entretant, doncs, estabilitat gairebé completa, malgrat alguns núvols, temperatures relativament altes, encara tindrem calor a les hores centrals del dia, i res destacable fins a l'última hora del diumenge, que augmentarà els núvols i podran caure algunes precipitacions esporàdiques. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1919, una important nevada afectava la ciutat de Coentega, doncs sorprenent a la ciutat amb aquest fenomen tan estrany en aquesta època de l'any.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Anem tancant l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Tot seguit podreu escoltar l'espai de tertúlia L'Hora del Vermut. Després, el programa 100 anys fent vi. Pel que fa a la informació, nosaltres tornem dimarts amb el butlletí diari. Sabeu també que a qualsevol hora ens podeu trobar a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Res més, us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i fins dimarts. Passeu bon cap de setmana.